Les darreres hores ha arribat una nova embarcació irregular a les Balears. S'està atacant l'estreta fa la nit amb 24 migrants d'origen subsaharià a bord. Amb aquesta punta hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Moment ara per saber quin temps tindrem per al dia d'avui i també quin temps farà per als propers dies. Ara mateix tenim fred, però no tant com dies previs. Temperatura a l'exterior de l'estudi de 16 graus en aquest moment i segons la EMET ens esperen per aquest dia precipitacions disperses i ocasionals fins divendres i vent moderat amb rauxes forts per demà dijous i també per divendres, Joana.
Sí, així és. Tindrem vent per demà, també per passat demà i pel cap de setmana, vos hem de dir, i pels dies del pont, per si ja ho voleu saber, la situació serà bastant diferent, bastant bona. No hi haurà ni precipitacions ni fenòmens destacats. Per tant, bon temps. De fet, el que sí tindrem seran temperatures bastant suaus. Pujaran les temperatures de cara al cap de setmana i de cara en aquest pont i podem dir que seran superiors a les temperatures habituals per aquestes dates.
La qual cosa ja s'agraeix perquè és vera que aquest dia es feia una micona de fred. De totes maneres, atenció i precaució també perquè el Servei d'Emergències 112 ha demanat aquest dimecres als ciutadans molta precaució, sobretot a les zones del nord de Mallorca i Menorca, ja que se podrien produir diferents precipitacions en forma de calabrús. Màxima precaució, diuen, especialment si se circula per carretera. Això ho han publicat a la xarxa social X, el servei del 112, on també han oferit una sèrie de consells a la població, com són els habituals, informar-se del temps, de l'estat de les carreteres abans de sortir i, sobretot, alerta amb les gelades. A més, recorden que en cas d'emergència se cridi a l'112 i així podran consultar també els avisos meteorològics per hores en el canal oficial de l'Agència Estatal de Meteorologia. Així que un dia de precaució, hem de dir, recordem, sobretot a les zones del nord de Mallorca i l'illa de Menorca. Analitzem el temps en directe a través de les nostres finestres, les nostres beauties, les càmeres que en directe ens conten quin és el temps que fa en aquests moments a les nostres illes. Començam amb el Fàbia, amb aquesta imatge que ens regala un paisatge, en aquest cas, un tant remogut, perquè les fortes rauxes de vent són ben notables, a jutjar per el moviment d'aquesta càmera i també presència de nígols. Podrien ser aquests nígols que amenacen les pluges i el calabruix al que hem fet referència just abans, Joana.
Sí, justament podem veure, no?, com aquesta càmera se mou bastant precisament per aquestes rauxes de vent que fa ja a la zona de Tramuntana, a la zona també del nord de Mallorca. Eufàbia, en aquest cas, és aquesta estampa que mordeixa aquesta primera càmera, aquesta primera finestra que hem obert per veure com mos hem aixecat en aquest dimecres.
I a ses figuretes a Eivissa, Joana?
Ai, a ses figuretes estem una mica més tristos, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè no hi ha vent, però sí que el cel està bastant grisenc, no?, grisós.
Això sí, la mà totalment en calma i mira sa barca que està passant just en aquest moment.
D'això de grisós, perquè com veus, els nígols són bastant grisós, és un dia en què no se pot veure massa bé el sol, segurament sí que acabarà sortint una micona, però sí que és vera que és una estampa, no?, amb aquesta mà en calma i aquesta barqueta que tu des que passa a través d'aquesta pantalla, d'aquesta càmera.
Previsions del temps per avui dimecres, dia 3 de desembre, un dia molt important també perquè és el dia de les persones discapacitades. Aquesta condició, ja sabeu, pot ser de moltes maneres, pot ser física, pot ser intel·lectual, de naixement, sobrevinguda, però sigui com sigui, volen reivindicar avui els seus drets i sobretot reivindicar el seu lloc al món. persona.
Sí, Marti, per què no dir-ho també? També necessiten de la nostra empatia, perquè moltes vegades no ho tenen fàcil, no ho tenen bo de fer, i no els ho posem nosaltres tampoc fàcil. És per això que avui volem contar una història per intentar canviar la nostra mirada, posant el focus en una realitat que moltes vegades passa desapercebuda fins que ens toca de prop. Són les lesions medulars provocades per accidents de trànsit. Cada any, centenars de persones veuen la seva vida capgirada en qüestió de segons per un impacte inesperat. Darrere de cada xifra hi ha un nom, una família, un futur que s'ha de reconstruir. Però també, Marta, hi ha testimonis que transformen la seva experiència en un compromís per evitar que altres passin el mateix.
I avui volem parlar amb una d'aquestes persones, un lesionat medular que, lluny de quedar-se enrere, ha convertit la seva vivència en una eina molt poderosa d'educació, però també de conscienciació. Fa 10 anys que fa feina com a educador viari i policial, i els seus tallers arriben a tothom, sobretot a joves, conductors que acaben de començar, ciutadans de totes les edats. Avui ens visita Carlos Martín. Bon dia, Carlos, com va?
Hola, buenos días. Va muy bien, gracias.
Fa 20 anys tu vas patir un accident que te va canviar la vida de dalt a baix. Què va passar?
Bueno, yo soy de Inca, iba hacia un pueblo de al lado, Lloseta, y a mitad de camino me desmayé. Bueno, me dio un síncope, el coche salió de la calzada y consecuencia... lesión medular. Realmente no tengo una lesión medular porque me desmayé y tuve un accidente, sino la causa real es porque no llevaba el cinturón. O sea, si yo hubiera llevado el cinturón en ese momento, ahora mismo seguramente estaría caminando.
Que sí. Important, no?, que assenyalis això, perquè efectivament el cinturó moltes vegades ens pensàvem que per anar a un lloc així prop, no?, dic que allò no fa falta, però sí, perquè un cop te pot canviar la vida, i a tu te la va canviar, no? Fa 20 anys que vas en cadira i supos que d'alguna manera te vas haver de reconstruir, no? Com ha estat per tu aquest procés?
Bueno, a ver, es complicado. Cuando yo tuve el accidente, estuve 6 meses en Toledo y 1 mes aquí en Sondureta, en donde el hospital, digamos, que todo está preparado para personas con lesión medular. Es un hospital especializado en lesiones medulares, por lo tanto, allí todo está preparado para nosotros. Lo malo es cuando llegamos a casa. Nos llegamos a casa y nos damos cuenta de la realidad de las cosas, de que algo tan fácil como era antes ir a comprar el pan, pues ahora te encuentras un escalón, entonces tienes que estar dando voces desde la calle para que te vendan un pan. Es uno de los ejemplos, ¿no?
O sea, esa rutina canvia. I de fet,
podria poner
si,
mil.
Si me permets que facem menció, una darrera anècdota que t'ha passat, a l'hora d'aparcar, has tingut problemes, no?, per poder aparcar, perquè, bé, compta-ho tu, perquè sí, justament venies i has hagut de fer més voltes de les que hauries d'haver fet, no?
He tenido que dar un par de vueltas, por aquí no hay muchas plazas, las que había estaban ocupadas, pues bueno, he tenido que aparcar en una plaza, cualquiera.
Però perquè la de minusvàlids estava ocupada.
Mobilitat reducida, de... sí, estava ocupada. Estava ocupada, entonces me he tenido que buscar cualquier otra plaza disponible. La verdad es que, bueno, yo pudiendo salir del coche, me da igual que sea de mobilitat reducida.
Home, però a vegades no. Te pot coincidir o bé amb un escaló,
sí.
O bé no sempre, o no se respecta la distància entre sí. Cotxes, uh-huh. A vegades, o qualcú aparca massa a prop, això també passa, per això són importants aquestes places.
Sí, la verdad es que sí, son muy importantes, pero bueno, la mayoría de veces están usadas por unas personas, pues... que son 5 minutos, tienen que ir a comprar el pan o ir a cualquier sitio y, bueno, es un momentito, siempre son 5 minutos. Para no, nosotros no son 5 minutos,
entraríem en unes qüestions de respecte, de manca de respecte, que aquí també la societat ha d'aprendre moltíssim i ha de canviar totalment el xip. Tornant al que seria el procés, just abans d'entrar en directe, Joan i jo conversàvem amb tu i t'hem demanat, clar, això... té moltes fases, no? Quan tu reps un cop, quan la vida te dona un cop d'aquesta magnitud, un accident tan gros que te deixa amb una lesió medular de per vida, se passen per fases. Negació, és com un dol, acceptació, però tu has dit, no, jo vaig passar directament a l'acceptació. I ens ha cridat molt l'atenció, uh-huh. Perquè no ens sembla gens fàcil passar directament a acceptar un cop de la vida tan gros. Com ho vas aconseguir?
Tuve mucha suerte. Cuando llegué a Sondureta, me encontró a mí, porque yo estaba en la cama, una enfermera, Rosa, la cual había estado trabajando en lesionados medulares, y me explicó, me comentó, me habló de todo lo que era el mundo de la lesión medular. Me presentó a un chico que en ese momento estaba también ingresado en zona de espasas, que iba en sondureta, que iba también en silla de ruedas y llevaba ya un tiempo. Entonces eso me hizo ver las cosas de otra manera, ¿no? Obviamente al principio siempre no te queda más remedio que preguntarte, ¿y ahora qué?, ¿no? Cuando tienes un accidente dices, ¿y ahora qué va a pasar? Te hace muchas preguntas y tal, ¿no? Pero bueno, tampoco no he tenido tantos problemas como para aceptar mi estado en el que me había quedado. Pues no me queda otra, me ha pasado. Hay que seguir viviendo, lo importante es eso, que estoy vivo, y hay que seguir pues siendo feliz y disfrutando de la vida, de la familia, de mis hijos. Yo ya estaba casado con dos hijos, entonces eso también me dio mucha fuerza. No solamente por mí, que también, lo primero soy yo, pero también por los que están a mi alrededor. Cuando uno es feliz, le haya pasado lo que le haya pasado, pues las personas que están a su alrededor se empapan de esa felicidad y siguen siendo felices. Obviamente, por desgracia, no suele ser así. La mayoría de personas no se lo suelen tomar bien y eso también repercute a su entorno, claro, por supuesto.
I, Carlos, més enllà de les tasques quotidianes, de l'adaptació que has hagut de fer, de la teva rutina diària, que supos que has hagut d'adaptar també a la teva situació, que és allò que t'ajuda a mantenir precisament aquesta autonomia i aquesta motivació que mos estàs explicant, no? Perquè imagino que també per tu és molt important haver pogut venir des d'inca tot sol en cotxe, sí. No necessitar que qualcú t'hagi d'acompanyar, aquesta sí. Autonomia, no? que tu has aconseguit per tu mateix.
Bueno, también he sido muy afortunado de poder conservar mis brazos al 100%, y eso es lo que me ha salvado, porque no todas las personas se pueden decir lo mismo. Y bueno, al final lo que más me ha ayudado es el entorno, ¿no? El no estar solo, el seguir con las mismas personas. Pero vuelvo a repetir, yo sigo con las mismas personas porque sigo siendo el mismo que cuando antes de tener el accidente. Si mi actitud hubiera cambiado mucho, pues obviamente ahora mismo a lo mejor mi familia no estaría 100% conmigo, ni mis amigos tampoco.
Després, Carlos,
de la manera que vas tratando a la gente.
Home, el suport és tot, el suport és tot, el teu voltant, però no deixa de ser una reconstrucció de vida, un canvi de vida habitual. Clar, a partir d'aquí tens dues opcions, com tu has dit, sí. Acceptar-ho o no acceptar-ho, o torbar-se un temps en acceptar-ho, aquí ja depèn de...
Para mí solo hay una opción.
Exactament.
Para mí solo hay una opción, ¿no? La otra opción para mí no es viable. No,
clar.
Es, no, porque sigues vivo.
Exactament, no? Tu te vas quedar en la part positiva, però no només això, vas decidir que la teva experiència pogués servir a altres persones. Quan tu dones aquestes classes de conscienciació a les carreteres, a joves, clar, m'imagino que arriba molt més un missatge de qualcú que ho ha viscut, perquè és un missatge molt impactant, igual que les campanyes de tràfic, de trànsit, són tan impactants que arribi d'un testimoni personal, com se queden?
Bueno, empezando a que yo le hablo a niños en los colegios de Inca y de Santa María la Mayor, desde tercero de primaria hasta sexto de primaria, o sea, estamos hablando que son niños que, digamos, son pequeños y fácilmente impresionables, ¿no? Se lo toman muy bien, la verdad es que se lo toman muy bien. En 10 años pocos niños han llorado, obviamente hay niños más sensibles a los que les afecta más una historia así, pero todos se lo toman positivamente. Digamos que muchos padres me han parado por la calle diciendo, cuando ha llegado mi hijo me ha contado todo lo que ha pasado, me ha dicho que me ponga el cinturón, todo lo que me puede pasar, todo lo que puede pasar si no me lo pongo, como es jugar con tus hijos, hacer senderismo, ir a la montaña, enseñarlo a montar en bicicleta, mil cosas. Bueno, pues eso los niños lo reciben y se lo trasladan a los padres, a los abuelos, a los tíos. No solo me han parado padres, también me han parado abuelos, que nos han puesto el cinturón en su vida, y me dice, es que mi nieto me obliga a ponerme el cinturón, y si no, no me deja poner el coche en marcha, me quita la llave. Digo, genial, Genial.
El missatge ha arribat, genial. No? Aquest missatge
hemos
que...
Hemos conseguido algo,
exacto.
¿No? Yo sé que es imposible llegar al 100%, pero si nos escuchan un 10%, pues ya hemos conseguido algo, sí.
Clar, Mar, tu de no, és molt important escoltar qualcú que te conta en primera persona allò que ha viscut, allò que li ha passat. Imagina que també en aquestes xerrades els aparles, no?, en aquests infants, en aquests joves, de la importància no només de dur cinturó, sinó també de respectar les normes, etcètera, etcètera, etcètera. Quin missatge t'ha de transmetre en aquests joves per conscienciar sobre els riscos a la carretera?
Bueno, pues empiezo siempre con esto, explicándole lo que me pasó. Después enlazo explicándoles pues que yo tengo una vida totalmente normal, que la única diferencia entre ellos y yo es que ellos caminan y yo no, todo lo demás es exactamente igual. Les explico que también hago mucho deporte, he estado federado en Liga Nacional en baloncesto durante 5 o 6 años. Quiero decir que la vida sigue, que no hay ningún límite, muchas veces los límites nos los ponemos nosotros. Obviamente tengo mis limitaciones, pero no me centro en ellas. Me centro más en lo que puedo hacer que en lo que no puedo hacer, que son muchísimas cosas las que podemos hacer, muchísimas.
I així tot, hi ha qualque cosa, Carlos, que tu abans no valoraves de la mateixa manera i que ara valores precisament per allò que t'ha passat o que te va passar fa 20 anys. Hi ha qualque cosa que en tu també ha canviat, més enllà de la teva actitud, que és molt positiva i que
i
segurament
assertiva.
I que segurament t'ha ajudat moltíssim a fer aquest camí de la millor manera possible, però hi ha qualque cosa que tu digues, mira, jo aquell dia en què jo anava a Llosa de Mar a canviar la vida, però jo abans no valorava això i ara ho valoro.
Bueno, es un tópico, ¿no? Pero yo trabajaba más que el sol, me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba muchos días a las 9 o las 10. Entonces, mi hijo, el mayor, ya tenía, bueno, de los 1 a los 4 años, yo estaba trabajando. Después del accidente, yo he podido dedicar mi vida a mis hijos, a los dos, verlos crecer toda su vida. Mis hijos y yo, además de ser padre e hijo, pues somos amigos. Cosa que muchos padres me dicen, no se puede ser amigo de tu hijo. Sí se puede ser amigo de tu hijo. Obviamente primero eres padre y después amigo. Pero sí.
Teniu molta confiança, vols dir, no?
Mucha, porque al yo no estar trabajando, estar en casa, bueno, han tenido, aparte de tener la educación de los dos, de padre y madre, bueno, pues han podido disfrutar de sus padres toda la vida.
Ostres, sí. Carlos, me deixes sense paraules, no? Perquè la teva actitud és exemplar. Tu has dit, abans feien més feina que et sol. Sí, probablement, o abans no te donaves compte tant de les coses fins que vas patir aquest accident, però tu sempre has estat optimista o també t'ha canviat la vida i te vas convertir en un optimista, en una persona resilient, en una persona que ha estat capaç de convertir una desgràcia, un trauma tan fort com aquest, en un fet que ha suposat després un aprenentatge. Sempre havies estat així?
Sí.
Vale, o sigui, que ja jugaves amb aquesta sí. avantatge. Que important és, també.
Sí.
Una qüestió educacional.
Sí. Imagino que la educación de mis padres pues me ha hecho ser hoy en día el que soy, fuerte y, no sé, con una mente privilegiada en este caso.
Quin legat, perquè
no
això
sé
també...
Si, perdona, Marta, no sé si dir-te que més enllà de fer aquestes xerrades a les escoles, intentis fer xerrades motivacionals. No,
totalment,
també.
Joana.
Me gustaría,
totalment,
pero bueno, es que tampoco Joana. Sé muy bien al final quién va a venir, porque yo sé que la educación vial vienen los niños porque están en el colegio y tienen que venir. Alguna vez me han dicho, dice, ¿por qué no haces estas charlas de educación vial, digamos, a los padres? Digo, porque no vendría nadie. O sea, todo el mundo sabe.
No, sí, això però... és una cosa que també ens expliquen els policies tutors, que s'organitzen sí. xerrades a les escoles sí. i els pares són els que fallam i que no anam, sí. perquè també vivim segurament molt atabalats i amb moltes presses
bueno,
i molta de feina.
Porque, ¿qué me va a decir este señor que yo no sepa si yo lo sé todo? Bueno, a lo mejor no lo sabes todo.
No,
a lo mejor te viene bien escuchar un poquito.
Que no ho sabem tot i que tampoc ho valoram tot. Quantes vegades has dit tu amics del teu voltant, de gent de confiança, no valores. Te queixes per tonteries, no ets conscient de la sort que tens, perquè segur que això ho has dit més d'una vegada.
Lo pienso, però no lo digo. Sí.
Sí. Pues ha agradat molt conèixer la teva història, Carlos, i t'agraïm moltíssim també que hagis intentat transmetre aquest missatge, no només malalts o afectats per un accident, lesió medular, sinó també a tota la gent, perquè a nosaltres fins i tot també ens ha servit un poc, no?, per fer teràpia i per tenir una mica més de bona actitud davant la vida.
Pues me alegro.
Ha estat tot un plaer, Carlos, Martín, moltíssimes gràcies per visitar el dia i que la gent pugui saber que se pot veure la vida d'una altra manera i a vegades el que te passa ho pots aprofitar per transformar-ho en una oportunitat, perquè quan no queda més remei, només una actitud positiva davant de vida és el que salva les persones. Carlos, m'ha agradat molt conèixer-te, moltíssimes gràcies de nou.
Muchas gracias a vosotras y una última cosa, necesitamos mucha ayuda, sobre todo de las instituciones, de los ayuntamientos, para que la accesibilidad universal sea algo real. Ya sabemos que las personas, bueno, que llevamos mucho tiempo, yo a mí lo que más me preocupa son los niños. Como os he dicho, voy a todos los colegios de Inca, en donde cada vez veo a más niños en silla de ruedas, que van a tener una vida muchísimo más difícil, porque no le estamos preparando para que lo tengan un poquito más fácil. Vale, no se hace suficiente ni por parte de los ayuntamientos ni por parte del gobierno para que realmente esté todo como tiene que estar, una accesibilidad universal real para todos.
Sí, una asignatura pendent perquè hi ha molta feina a fer respecte a l'accessibilitat a la que tu comentaves, Carlos. I des d'aquí aquesta crida. Gràcies per visitar-nos.
Moltíssimes gràcies.
Són les 10 i 24 minuts. Escoltem uns consells, tornem tot d'una. Avui és el Dia Internacional del Metge. Ens visita el president del Col·legi de Metges, Carles Recasens, tot d'una, després d'uns anuncis.
De lado a lado como un borracho más. Voy con mi silla y mi colocón. Sorteando coches y algún escalón. Mierdas de perro y otros que también van como yo. De lado a lado, pero al fin puedo entrar en un garito que empezaba a cerrar. Pido una copa, me piden perdón. Me han derramado tres chupitos de ron. Y encima me informan que no pueden servir más alcohol. Pues me voy.
Dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és esport.
En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la mandarina granel a 1,79 euros kilo, la patata granel a 1,79 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo y la sepia limpia a 12,50 euros kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui, 3 de desembre, celebrem el Dia Internacional del Metge, una data decretada per valorar tots els professionals de la medicina que dia a dia s'esforcen per poder donar tota aquesta atenció, en aquest cas mèdica, a la població mundial. Avui volem reivindicar el seu paper, Joan.
I hem de dir que aquesta celebració va néixer l'any 1946, gràcies a la Confederació Mèdica Panamericana, amb la finalitat de rendir un merescut homenatge al destacat metge d'origen cubà, Carlos Finlay Barrés, i donar a conèixer el seu valuós treball, com va ser descobrir el moscard transmissor de la febre groga. I avui volen celebrar aquest dia conversant amb Carles Requesens, com a president del Col·legi Oficial de Metges de Balears. Senyor Requesens, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, un plaer estar aquí.
Gràcies per venir. En un dia com aquest, un dia com el d'avui, quins creus que seria el principal repte que tenen, en aquest cas, els metges i metges de la professió mèdica a dia d'avui?
Fixa't, jo, el dia tal com el d'avui m'agrada, més enllà de que jo em dediqui des de fa 23 anys a la professió mèdica. El que m'agrada és, sobretot, el que posa en valor la professió mèdica, no? El que és aquesta vocació, aquest esforç, aquesta humanitat, no? Aquesta solidaritat, crec que aquests són els valors que nosaltres representem com a professió, no? I crec que avui més que mai s'han de posar en valor i s'han de reforçar en la nostra societat, i per això m'agrada un dia tal com el d'avui.
I és una professió vocacional, d'això no hi ha dubte, perquè s'han d'enfrontar vostès a moltes hores de feina, a unes situacions que a vegades denuncien poden ser millorables, no és fàcil. Ara mateix, quines són les assignatures pendents?
Fixa't, hi ha molts de frents oberts, no? Un dels que especialment fem feina a nivell de Col·legi de Metges, el qual ara jo represento i presideixo, és el tema de les agressions, no? Intentar erradicar aquesta lacra, no?, que tenim
tant,
com a societat.
Tant han augmentat en els darrers anys? Perquè és vera que no deixen de veure notícies relacionades amb agressions a metges i a personal sanitari en general.
Sí, nosaltres el que veiem és que sobretot ara es notifiquen més, també es dona més ressò a nivell de medis de comunicació. Jo crec que per part del col·lectiu tenim clar que ja ha d'haver-hi una tolerància zero cap a les agressions, cap a les amenaces, cap a les coaccions, que a vegades certes persones mantenen perquè exigeixen, perquè tenen aquesta forma de demanar o d'obligar a que el metge faci o deixi de fer, no? Això és un dels punts. I després l'altre punt que nosaltres també fem molt d'èmfasi és en el tema del cuidado del professional, no? Nosaltres estem volcats en, com a institució, en ajudar, en cuidar i en vetllar la salut, en aquest cas, del professional mèdic, no? Perquè, al final, nosaltres sempre diem la millor forma de cuidar a la població és cuidar en el cuidador. Com millor estiguis metge, millor podrà cuidar i es podrà fer càrrec i responsabilitzar-se de la salut de la població.
Amb el boom de les xarxes socials, que ha anat acompanyat, per exemple, de la propagació de pseudociències fake news d'aquestes similars, creu que també s'ha qüestionat més que mai el metge, el professional, el metge i la metgessa per aquestes falses teories que circulen per les xarxes?
Fixa't, és un tema que nosaltres li hem donat moltes voltes i jo, personalment, no, per la professió que me dedico, no només metge, sinó com a psiquiatra, li he donat moltes voltes a l'impacte de les xarxes socials. I és veritat que les xarxes socials visibilitza, però diria que no representa, visibilitza els extrems, no? Perquè és el que atrau l'atenció. Quan un mira les estadístiques, la professió mèdica i la professió científica és, amb diferència, la professió en qui més confia la població general. No, la població general confia en la ciència. La professió general confia en el criteri mèdic. El que passa és que a vegades les xarxes socials posen en relleu i visibilitzen opinions extremes, però alhora també minoritàries. No? Jo aquestes estadístiques, i que la gent segueixi confiant en aquesta figura del metge, en aquesta figura que jo represento, per mi és una garantia de futur per a la nostra societat.
Parlava també del benestar dels metges i metgesses en relació també a les agressions, però com està el benestar de metges i metgesses pel que fa a la càrrega assistencial, a l'estrès, als casos també que hi ha aquí altres comunitats de burnouts, és a dir, com s'està aconseguint fer minvar aquestes càrregues que generen malestar?
Bueno, això és una lluita, o diria un repte, no?, que és constant, no? I sempre ha estat damunt de la taula, a veure com millorar, no? No només aquestes condicions que té el metge a nivell laboral, sinó com millorar l'assistència que es dona a la població, no? I aquí podem parlar de llistes d'espera, podem parlar de temps d'espera entre que una persona pues, ha de ser atesa, ja sigui a urgències, ja sigui a consulta, no? A l'accessibilitat que la població general té en els metges, ja sigui atenció primària, ja sigui en els hospitals, no? Sempre el sistema, no? L'enquadre, no? Ja sigui d'accessibilitat o ja sigui el lloc on s'atén, sempre és millorable. Nosaltres com a col·lectiu mos encantaria poder atendre a les persones des del primer minut, el primer dia, no? O el mateix dia que ho sol·licita. Però és veritat que els recursos són els que són i entenem que els gestors intenten gestionar el millor que saben o el millor que poden, no? Amb els recursos que hi ha.
Ha comentat vostè els reptes, no? Parlava primer de les agressions, una assignatura pendent, de les llistes d'espera, evidentment, és un altre, però tenen un front obert, no sé si tal vegades és més gros de tots aquests, que és el nou Estatut Marc, de la qual la majoria de metges pensen que no contempla les necessitats realment del col·lectiu. En quin punt se troba?
Fixa, nosaltres des del col·legi i jo personalment sempre he vist aquest nou Estatut Marc com a una gran oportunitat. Com una gran oportunitat per donar les eines que necessiten els gestors per tal de fer la sanitat pública, el sistema públic, més fort, més robust. Donar aquestes eines que moltes vegades els gestors necessiten per tal de fidelitzar, per tal d'atraure'n el professional. Per desgràcia, l'efecte que ha tingut o que està tenint aquest primer borrador, segon borrador, tercer borrador de nou Estatut Marc és l'efecte totalment contrari, no? Que és com que està enfadant, està distanciant en el col·lectiu mèdic de lo que seria aquesta sanitat pública, no? Aquestes condicions laborals que han de negociar els sindicats. I jo ho he dit moltes vegades, això no va de partits polítics, això no va de grups polítics, això va de que les mesures que es prenguin, les mesures que es posin en marxa, siguin per reforçar, per consolidar aquest sistema sanitari públic que és, jo sempre dic, que és la joia de la corona de la nostra societat, amb la qual és algo que hem de cuidar, és algo que hem de reforçar. I torno a dir, aquest Estatut Marc és una oportunitat per tal de reforçar-lo encara més.
Avui també, parlant d'aquest dia internacional, volem fixar-nos en l'actualitat. I els titulars parlen, per exemple, de grip. De fer i tot de la possibilitat de ja tornar les mascaretes als centres sanitaris. Volíem saber també què vos arriba d'això, quina crida han de fer igualment, per insistir, perquè per la grip tenim vacunació, és allà, i abans ho parlàvem a banda en directe, la gent es vacuna, sí, però no de forma suficient.
Fixa't, la grip està aquí, vull dir, la grip és un virus que està amb nosaltres, que conviu amb nosaltres i seguirà amb nosaltres. L'únic que podem fer és posar mesures per tal de minimitzar, per tal de reduir l'impacte que té aquest virus de forma periòdica, de forma cíclica, anualment, no? I els impactes d'aquest virus estan més que demostrats, com és malaltia, moltes vegades, pues, hospitalització, atenció a urgències, sobrecàrrega del sistema i, a vegades, pues, aquesta letalitat. Dit això, està en les nostres mans. Està en les nostres mans el poder reduir, el poder lluitar contra aquest virus. No el farem desaparèixer. No tenim els medis com per fer desaparèixer aquest virus, però sí tenim els medis al nostre abast per tal de reduir l'impacte individual en cada un de nosaltres. Reduir l'impacte a nivell de la societat, a nivell del col·lectiu de persones més vulnerables, i reduir l'impacte en el que és el nostre sistema sanitari, els hospitals, les urgències. I la forma és una forma que la tenim a l'abast. Tenim la sort de viure en el primer món, no? En un món on tenim un accés lliure a vacunes, tenim lliure, un accés lliure al sistema sanitari, no? L'únic que hem de fer com a població és utilitzar-lo, no? I això és, per sort, és una elecció lliure de cadascun de nosaltres. L'objectiu de qualsevol sistema sanitari és la vacunació. És la millor forma per tal de prevenir i per tal de protegir-nos a nosaltres i a les persones que ens estimem.
Vostè ho ha dit, però malauradament he estat més contundent a l'inici, que he dit, ai, és que fa falta que la gent es vacuni. I vostè ha dit, sí, això a mi que ha tancat just abans d'iniciar l'entrevista. Sí, hi ha gent que se vacuna, però fa falta que encara arribin més aquestes campanyes. Què ha fallat exactament? No sé si és esgotament post-pandèmic, però si hagués de fer un anàlisi de per què han davallat tant aquestes xifres de vacunació, què hi ha al darrere?
Fixa't, jo, abans que res, no? I darrerament sempre ho dic, vull dir, jo vull agrair a la gent que es vacuna. No? Vull dir, vull agrair a aquests ninets que quan van els equips a les seves escoles, pues les famílies i els ninets es vacunen. Uh-huh. Vull agrair a aquests familiars que de forma solidària, vull agrair a els sanitaris que mos vacunam, no? Per tal de protegir les persones més fràgils o que tenen una situació de salut més dèbil. Per què la gent no es vacuna? Perquè hi ha una falsa sensació d'immunitat, de que tanmateix a mi no me passa res, que hi ha unes creences de que la grip és algo lleu, és algo que no provoca
moltes morts a l'any.
Efectivament, no? Però hi ha una creença popular, ja no popular, sinó de la societat, que la grip és algo secundari, que no és algo greu, que les coses greus, pues, es diuen càncer, es diuen altres malalties, no? La grip és com algo, pues, bueno, que no passa res, no? Quan les dades, que al final és en el que mos hem de recolzar en dades, el que implica la grip, o el que pot implicar la grip, no només és la infecció pròpia de la grip. Moltes vegades, al mes de gener, s'han de tancar quiròfans. Per què? Perquè els hospitals estan col·lapsats. I què és el que fa que els hospitals estiguin col·lapsats? La grip. Amb la qual la grip té uns efectes directes en la persona, però també té uns efectes indirectes en el sistema sanitari. Per això, vull dir, nosaltres...
Perdoneu, un record de l'època Covid, que no només per la pròpia nostra salut, sinó pel bé del sistema sanitari, és a dir, que pugui funcionar amb normalitat, no? Que ens havien de vacunar també per això, perquè aquesta era una conseqüència, no?
Efectivament, sí que és veritat que som una societat com molt reaccionària, no? És veritat que quan un és més jove, pues la vacuna de la grip, pues com que no té un efecte directe, que tu el puguis quantificar, tu a títol individual, no? Pues es relaxa, no? Però és clar, hem de pensar que hem de prevenir, no? Ja ho deien, vull dir, ja ho deien les persones, o els meus predins, ja ho deien, més vale prevenir que curar, no? Però això encara, com a societat, és un missatge que encara mos costa i mos l'hem de creure, aquest missatge.
A vostè, què li preocupa d'aquest nou estatut marc dels metges que prepara el Ministeri de Sanitat?
A mi em preocupa que el col·lectiu estigui enfadat. Vull dir, som un col·lectiu que... No mos vam enfadar amb la Covid. El col·lectiu va donar una passa endavant, no va tenir por el col·lectiu davant de la Covid. Vull dir, el col·lectiu no té por ni s'enfadarà davant de les exigències o els reptes a nivell de salut. No? El col·lectiu s'enfada quan hi ha una situació de maltracte, no? Quan hi ha una altra situació de discriminació, quan veu que les condicions que te plantegen, en aquest cas els polítics, des del punt de vista ministerial, però altres vegades ha sigut la conselleria o altres vegades ha sigut certes gerències, quan hi ha aquest tracte que no és ni just, ni equitatiu, ni és proporcionat, no? Quan hi ha aquesta injustícia, els metges quan s'enfada i els metges quan reacciona. Mos costa molt reaccionar com a col·lectiu a nosaltres, per nosaltres mateixos. Nosaltres reaccionem ràpid per als demés. No? Ho deixarem tot per als demés. I ho van demostrar la Covid, jo ho he dit moltes vegades. Qui es va posar al capdavant de la major crisi sanitària que jo record va ser el col·lectiu mèdic. A fer el que fes falta. No? Com dic jo, a pecho descubierto, sense equips de protecció individual, sense res, sense saber realment què és el que estava manejant i què és el que estava passant, el col·lectiu no va tenir por. Es va posar al capdavant.
Home, dit així, sembla que també seria positiu en un dia com avui, i en qualsevol dia, no? En realitat, avui dia internacional del metge, però això és una crida de forma genèrica que la societat també tingués aquesta empatia cap al col·lectiu, que tingués paciència, que sapigués que vostès estan sotmesos a una pressió important. O sigui, que podia ser també un bon missatge, al revés, no? Igual que vostès no s'ho van pensar dues vegades en protegir la població quan feia falta, empatia de cara a la població cap al col·lectiu de metges podria ser una bona reivindicació final.
Sí, i val a dir, vull dir, com a col·lectiu nosaltres mos sentim reconeguts per la població general. Mos sentim reconeguts, mos sentim inclús moltes vegades agraïts per la població general. Vull dir, els pacients, les persones que venen a la consulta, consulta, quiròfan, gabinet, allà on sigui, no? Són persones que, en línies generals, les persones agraeixen i reconeixen en el, la labor del professional. A vegades, les institucions crec que no estan a l'alçada de la situació o de la seva responsabilitat.
Des d'aquí, doncs, una crida, sobretot, de cara a aquesta responsabilitat i de cara a aquest compromís. Tenim una sanitat pública exemplar, sempre s'ha dit, però hem de vetlar també per ella, perquè el manco continuïn els metges, els professionals sanitaris, en unes bones condicions, les que reclamen, les dignes. Carles Recasens, per part del Col·legi de Metges, al capdavant d'aquesta entitat, moltíssimes gràcies per la seva visita avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Arribem d'aquesta manera a les 10:44, uns apunts abans d'anar a publicitat respecte a les xifres. Un total de 34.251 persones migrants han arribat a Espanya de manera irregular l'any 2025, la qual cosa suposa un 30% menys de les entrades que es varen produir fins al 30 de novembre, Joan, de 2024.
Així és, i a més, enguany s'ha registrat un augment del 28,3% de les arribades a les Balears. Així es desprèn de l'informe sobre immigració regular publicat aquest dimarts pel Ministeri de l'Interior. Igualment, reflecteix que 30.600 persones han arribat per via marítima des de l'1 de gener fins al 30 de novembre, un 43,7% manco que el mateix període de l'any passat.
Sobre els migrants que han arribat a la península per via marítima, l'informe reflecteix l'entrada irregular de 688 menys fins al 30 de novembre, la qual cosa suposa una reducció del 8,7%. En total, 522 embarcacions, 170 manco que en 2024.
I en el cas de les Balears, tornant aquí a les Illes, han arribat 1.476 migrants més que el mateix període de 2024, la qual cosa equival a un 28,3% més. Han arribat a bord de 365 embarcacions, que són 54 més que el 2024, i a Canàries, en canvi, han arribat un 59,4% manco que els que van arribar en el mateix període de 2024.
Vos contam també que s'agreuja la crisi alimentària, perquè ja podem confirmar al manco 9 casos de pesta porcina africana. Per això avui el ministre d'Agricultura i Alimentació, Lluís Planas, reuneix les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu.
I mentre augmenten els contagis, el sector del porc continua atent a la repercussió comercial de la detecció de la pesta porcina. Ara per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts dins de Cerdanyola del Vallès, a la província de Barcelona, on hi ha el focus. No s'ha detectat cap animal infectat en cap de les granges dins de l'àrea de 20 quilòmetres al voltant d'aquest primer focus.
I un darrer apunt, en els pròxims dies, la Generalitat de Catalunya definirà una bateria de mesures extraordinàries per poder reforçar la seguretat d'aquestes granges, com dèiem. Per altra banda, en clau internacional, el balanç de morts a causa de les recents inundacions registrades a Indonèsia, que afecten principalment el nord de l'illa de Sumatra, ha pujat atenció a 755, segons ha confirmat aquest dimecres les autoritats del país. També han afirmat que hi ha més de 2.600 ferits i 647 desapareguts.
I el balanç és de 3,3 milions de persones que s'han vist afectades per aquest cas del cicló Senyar, que ha provocat pluges torrencials, lliscament de terra, inundacions, i el manco 1,1 milió de persones s'han vist obligades a desplaçar-se a casa seva, i el manco 3.600 habitatges han patit danys greus, i les quals se sumen 2.100 amb danys moderats.
10:46, uns consells tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és formació.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no? Que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia. IB3 Ràdio.
N'hem parlat al llarg d'aquests dies, inevitablement ho tornem a fer. Aquesta setmana la crònica negra ve marcada pel darrer cas de violència masclista que s'ha viscut aquí a Mallorca. Parlam de l'apunyalament que va patir una jove de 35 anys per part de la seva exparella, Alba.
Sí, així és. Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. La veritat és que és un cas que ens ha impactat a tots, ha marcat l'actualitat. Va passar diumenge de matinada, eren prop de les 5, un home de 31 anys que infringia l'ordre d'allunyament que tenia activa respecte a la seva exparella i la va apunyalar diverses vegades en el coll, a l'exterior d'una finca de Costitx, on estava ella, una professora d'un centre de Pilarí, estava celebrant un aniversari amb els seus amics i va tenir lloc aquest terrible episodi. Ahir vaig poder estar en aquesta concentració que va organitzar el seu centre i, la veritat, Marta, se van viure moments molt emotius. La veritat és que dins un cas tan greu és un goig veure com aquesta jove té aquest teixit de suport, molta d'emoció, les companyes desitgen tenir-la prest al centre, també els seus alumnes, i nosaltres ens unim també en aquest desig. Pel que sabem, continua estable dins la gravetat, va recuperant forces a poc a poc, però clar, per què parlem avui ahir és del delicte d'aquest cas? I perquè un intent d'assassinat a nivell psicològic i a nivell físic és un episodi molt difícil de superar, per això ho volem parlar amb una psicòloga experta que també ha esperit judicial, més de 30 anys d'experiència, i ens podrà orientar molt bé sobre com enfocar tot això. Perquè, clar, penseu en els testimonis, no només en la víctima, els amics que varen veure com aquesta jove era apunyalada. És un episodi que serà complicat per tots els que estan implicats, també per la família. Anem a donar-li pas a la doctora Sandra Ferrera. Bon dia, Sandra, com estàs?
Bon dia a tothom.
És el que estàvem parlant, és un episodi molt complicat que li afectarà a tothom, per descomptat, a la víctima, a la primera, però també a tot el seu entorn.
Evidentment, evidentment. Que... ha sigut una situació molt dura, evidentment, per a ella especialment, i per tothom. Sobreviure físicament a un atac així és un acte de gran resistència, no? La felicitem des de l'EU, per suposat. A nivell psicològic, la víctima sol entrar en un estat de xoc, evidentment, això ho ha d'entendre la família, els familiars, els amics, els companys de feina i tothom. És un estat de xoc i és una desconnexió emocional i necessita ella sentir-se tindre el control, sentir-se protegida, no? És un treball molt important que s'ha de fer des dels especialistes, especialment en traumes, psicòlegs especialistes en tot el que ha viscut aquesta persona, i reconstruir el trauma, no? Sempre respectant també...
Doctora, parlava d'una paraula molt important, d'aquesta protecció, no? D'aquest entorn. Què pot fer l'entorn per fer sentir segura la víctima i no caure, per exemple, perquè, clar, jo m'imagino que això li passa a una amiga meva, a una persona propera a jo, a una familiar. Jo crec que desenvoluparia un cert sentiment de sobreprotecció, no? Una vegada aquesta jove recuperi, que segur serà així, i, clar, i torni a reprendre la seva vida, poden tenir certa, no?, com una preocupació excessiva, no?, com passar pena cada vegada que va a un lloc, i això també pot fer mal a la seva autonomia. Què pot fer el seu entorn per protegir-la però no anul·lar-la, no?, que és molt important en aquests casos.
Clar, clar, m'estàs parlant de la sobreprotecció, no seria bona. Evidentment, tindre coneixement mitjançant el programa que ella farà, psicològic, etc., i donaran també pautes per als familiars, donaran pautes també per totes les persones que estan al voltant d'ella. El recolzament emocional que li donaran és molt important. No hi ha un protocol especial per dir, mira, es fa així, es fa així. Depèn cada persona, depèn cada situació. Evidentment, al principi necessitarà aquest recolzament i a poc ella mateixa ja anirà demanant, bueno, deixem-me més espai, i a poc, mica en mica, amb ajuda professional especialitzada, ja faran tots el que tinguin que fer, perquè cada cas, repeteixo, és
un món, perquè, clar, cada víctima té uns episodis, té el seu passat, ha de confrontar les seves pròpies circumstàncies, els seus sentiments, i no només això, perquè ara estem parlant d'aquesta part psicològica que se combina amb una part de seqüeles físiques. Clar, què fa la víctima quan, a més, s'està recuperant físicament d'una ferida, en aquest cas, al coll, o podria ser a qualsevol altra part, moltes, però, clar, estàs combinant les dues ferides a la vegada. Com se fa feina amb tot? Me sembla una càrrega tan grossa damunt algú.
Ja, sí. No ho podem imaginar. Jo crec que si has viscut a una agressió física i ho pots explicar i ho pots parlar, ja tens un pas fet molt important. Les ferides físiques seran una marca que tindrien que ser de jo he pogut amb això, ningú podrà amb mi. Això és molt important. I el que a mi em preocupa són, amb aquestes víctimes, són les seqüeles psicològiques. Acceptar que hi haurà un estrès postraumàtic, acceptar que quan ella comenci a estar bé potser li vindran flashbacks, li vindran un por intens, hipervigilància, no dormirà bé, però tot això, amb ajuda professional i amb ajuda de totes les persones que tenen al voltant, les coses es superen.
I una cosa molt interessant, doctora, respecte a aquest estrès postraumàtic, no?, que a vegades jo crec que la gent que ho viu d'en fora no se pot posar a la pell de la víctima. Tal vegada pot passar un any i aquesta persona pot tenir un episodi de tristesa i, clar, potser el seu entorn li diu però, home, si ja ha passat un any, no?, a la gent li costa d'entendre, però això és absolutament normal. És que poden passar fins i tot 2 anys i que una persona que ha passat per una situació així, tingui aquesta recaiguda, no es veu?
Exacte, sí. Crec que els familiars i les persones més properes a la víctima han de tenir també un protocol de com actuar. És molt important per afavorir també el procés de sanació d'aquesta persona. Molt important.
Doctora, també hi ha uns altres tipus de sentiments que precisament a la violència de gènere se treballen moltíssim, no? Aquest vincle tan estrany, tan intens, tan complex amb el propi agressor, no? Que a més continua ingressat, estant al mateix centre, que jo crec que només això ha de ser ja una situació que psicològicament és complicadíssima. Això també s'haurà de treballar, no? Perquè la víctima en aquest cas també pot tenir un sentiment de cara a l'agressor, malgrat haver passat aquest patiment tan horrorós i haver viscut aquest episodi. Això també és una triple feina que se suma a tot això que estan parlant.
Sí. A veure, el que és important és saber com funciona l'agressor. L'agressor és una persona amb un perfil de trastorn de personalitat cluster B, és a dir, psicopàtic, no? El que dèiem, psicòpates o bueno, doncs, són persones que no tenen empatia, que no tenen... Llavors, et maltracten de forma progressiva i arriben molts a les agressions físiques també i sexuals. Important, important és saber que pots estar sent víctima d'aquest agressor i que et trobaràs segrestada emocionalment, segrestada físicament també. Trencar amb això és molt important, molt important.
I llavors, sobretot...
Crec que aquesta persona ha de sentir que està en control, que està segura i que s'està curant
i no
que
en parlem,
tot comença amb un principi i ja s'ha acabat tot. I
doctora,
acabat tot.
No en parlem de la doble victimització que, per desgràcia, encara a nivell social també ho viurem, perquè, clar, tot això després durà un judici, durà un procés, d'una investigació, i aquí hem d'anar molt alerta als mitjans, la gent que parla del tema, les opinions, els comentaris, anar molt alerta, per favor, a no carregar més a la víctima amb aquesta doble victimització, no?, valgui la redundància.
Sí. No que havíem parlat abans, no? Sí, és molt important, perquè llavors, quan tu ja t'estàs millorant, estàs curant-te, ja estàs en un procés de dol i en un procés de recuperació, comença el que són els judicis. I això tenen que estar les víctimes molt, molt preparades psicològicament i molt recolzades per tot el sistema, especialment, si us plau.
Doctora
molt, molt important.
Ferrera, dona gust escoltar-la. La veritat, fa falta tanta informació, tanta sensibilitat també per part de tothom a l'hora d'abordar aquesta xacra social com és la violència masclista i just feien ressò al darrer cas ocorregut aquí a Mallorca. Tot un gust saludar-la. Moltíssimes gràcies.
I puc dir una cosa? Perdó. Puc dir una cosa només, eh?
Un titular, que ens queden
aquestes
segons.
Aquestes víctimes no estan soles.
Mira.
016 i, si us plau, una gran abraçada.
Igualment,
no
per vostè.
Ens unim.
És molt important que no se sentin soles
frase.
Perquè tota la societat,
que,
com diu
jo, aquestes víctimes,
la doctora, exactament,
no podran amb nosaltres.
Li dona el suport. Clar que sí. Doctora Ferrera, Alba González,
una forta abraçada.
Gràcies.
A tu, Marta.
Notícies, continuem tot d'una aquí al dia.